Bon dia, com esteu?
Bon dia, comencem la setmana amb núvols i amb temperatura més alta.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 10 de febrer de 2025. A Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa justament 11 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 6 graus. Aquesta setmana els núvols seran més abundants i deixaran algunes estones de cel tapat. Dilluns el vent de Garbí es reforçarà i farà pujar la temperatura que aquest cap de setmana havia baixat amb aquest canvi de temps que hem tingut. Jo sóc la Maria Alzina i i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem d'encetar una plana de successos que ha vingut carregada aquest cap de setmana, perquè primer de tot hem de destacar que han detingut 5 persones en 3 dies per robatoris en domicilis a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, però a més han detingut un home a Calonge per tenir un cultiu amb més de 450 plantes de marihuana. Però a més a la Bisbal d'Empordà han arrestat 2 nois per robar en un domicili. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Núria Cotxarero, sobre la proposta gastronòmica que torna aquest cap de setmana al municipi, la taula dels artistes, en parlarem, i també parlarem de les properes edicions que es faran d'aquesta activitat, però a més, com cada dilluns, parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot abans, però saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Dani Cortés, bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim en Martí Seguer, bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
I saludem també a la Laura Quiñonera, bon dia, Laura.
Hola, hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I tal com avançàvem, han detingut 5 persones en 3 dies per diversos robatoris en domicilis a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. I és que en el primer intent de robatori es van detenir a 2 persones de 39 anys i que sumen 23 detencions policials per delictes contra el patrimoni. I en l'altre cas que ens ocupa, els detinguts tenien 54, 42 i 36 anys i van ser acusats també d'un robatori amb força. Tots 3 sumen 30 detencions policials per delictes de la mateixa naturalesa. De seguida ampliarem aquests dos robatoris que van acabar amb la detenció de 5 persones a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, però a més hem de destacar que han detingut un home a Calonge per tenir un cultiu de marihuana amb més de 450 plantes. Laura.
La plantació estava situada en un immoble, ara desmantellat, del carrer Osona, on també s'hi van trobar 6 quilograms de marihuana seca juntament amb armes de foc simulades, subfusells i pistoles. S'estima que el frau elèctric del cultiu podria superar els 7.000 euros. L'home, de 56 anys, no tenia antecedents i va ser arrestat pels Mossos el passat dimecres.
I seguim parlant de successos perquè han arrestat a 2 nois a la Bisbal d'Empordà per entrar a robar en un domicili, Laura.
Els 2 joves, de 21 i 23 anys, acumulaven més d'una desena de detencions cadascun. Els fets van passar dimarts a la tarda. Un veí va avisar la policia que els nois estaven tocant els timbres del carrer del Padró demanant per un tal Josep. Així s'assabentaven de quins pisos eren buits. Minuts més tard, una dona va alertar que havien entrat en un pis del mateix carrer i un testimoni va confirmar que es tractava dels nois que anaven picant timbres.
I la policia local de Palamós no farà més hores extra exigint així millores laborals a l'Ajuntament. Martí.
Denuncien que el servei es manté gràcies a la seva sobrecàrrega i exigeixen contractacions. Els sindicats critiquen la falta de resposta de l'Ajuntament, que només preveu cobrir vacants sense ampliar efectius.
I anem fins a Palafrugell perquè el municipi atén a una 50 de joves per prevenir l'abandonament escolar, Dani.
Es fa a partir del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari a partir de la informació que rep dels instituts, però també d'altres punts de vista. A part, Palafrugell du a terme altres projectes per animar els estudiants a continuar amb els seus estudis.
I parlem d'arqueologia perquè han trobat un forn tardoromà a la necròpolis de l'Església Vella de Santa Cristina d'Aro. L'estructura, parcialment excavada en el terreny natural, té una planta circular d'aproximadament 1,30 metres de diàmetre i conserva part de la seva cambra de cocció, així com la graella on es col·locaven els objectes a coure. Ampliarem aquesta informació també. I Girona Excel·lent afegeix 3 categories més de productes alimentaris en aquesta edició del 2025. El distintiu impulsat per la Diputació de Girona passa de 14 a 17 seccions i suma un total de 142 subcategories, el nombre més alt de la seva història. L'ampliació busca així adaptar-se a les noves tendències dels productors gironins i per això l'anterior categoria de conserves i semiconserves s'ha dividit en 4 grups diferents: conserves, sofregits, brous i salses, semiconserves i productes de quarta i cinquena gamma. I encetem la plana cultural perquè el Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull una exposició retrospectiva de l'artista Albert Roca Martí.
L'horari d'obertura serà els caps de setmana i festius, d'11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Simultàniament, a la planta superior del castell es podrà veure una selecció d'obres del Fons Municipal d'Art que reuneixen peces d'artistes que han exposat en aquest espai durant més de 40 anys.
I com sempre, més enllà de l'Empordà passen coses, perquè hem de destacar que els pagesos han acabat desconvocant les mobilitzacions de protesta que estaven previstes per avui dilluns, després d'arribar a un acord in extremis amb el govern de la Generalitat. En una roda de premsa des de l'oficina del Departament d'Agricultura de Cervera, el Gremi de la Pagesia Catalana ha explicat que aquest acord d'última hora comporta l'aprovació de 19 reclamacions del col·lectiu Revolta Pagesa. La plataforma detalla que en els últims 2 dies hi ha hagut reunions i trobades intenses amb la conselleria amb l'objectiu d'arribar a un consens que finalment s'ha acabat assolint, i veurem com s'acaben aplicant aquestes 19 reivindicacions d'aquest col·lectiu. I hem de destacar que hi ha hagut un nou cas de violència de gènere a l'estat espanyol. Un home de 42 anys ha matat presumptament a la seva dona de 48 davant els 4 fills que tenien en comú, 3 dels quals menors d'edat, a Benalmàdena, Màlaga. Després ha cremat la casa on vivien, i aquest és el segon assassinat dins la parella des que va començar aquest any 2025. Ha passat cap a les 5 de la matinada d'aquest diumenge i l'home ha estat qui ha alertat al telèfon 112 de l'incendi, i quan han arribat els agents de la policia espanyola se l'han trobat a ell i els 4 fills fora de casa. Quan els bombers han aconseguit extingir l'incendi i han accedit al domicili, i han trobat la dona ja morta. Segons fonts de l'investigació, tenia signes d'haver mort escanyada, tot i que caldrà encara esperar a l'autòpsia i veure quina ha estat la causa de la mort. I un cotxe ha xocat contra un grup de ciclistes aquest diumenge al migdia a la C1415 a Castellar del Vallès i n'ha deixat 3 de ferits, un d'ells en estat crític. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment per lesions, imprudència i un delicte contra la seguretat viària al conductor del vehicle. Fonts policials han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el denunciat ha donat positiu al control d'alcoholèmia. I tanquem la plana de successos parlant de que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un jove al carrer Tortosa. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan passaven 5 minuts de les 6 de la tarda el dissabte, que hi havia un cadàver a la via pública. Es tracta d'un noi de 25 anys que va aparèixer a la zona del castell de la Suda de Tortosa amb signes de violència, segons van poder comprovar els agents que s'hi van desplaçar. La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que ara mateix està sota secret d'actuacions. I abans de seguir amb el repàs informatiu, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. I com sempre, com comença la setmana, volem saber quin temps farà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Aquest cap de setmana ha fet fred i ha plogut, però no sé si plourà més durant aquesta setmana.
Aquesta setmana els núvols seran abundants i deixaran algunes estones el cel tapat. Aquest dilluns, però, el vent de Garbí es reforçarà i farà pujar la temperatura. De fet, ja no esperem glaçades com a mínim durant uns quants dies. Al mar tindrem tràngol de Garbí, entre un metre d'alçada aproximadament. El pròxim canvi de temps arribarà entre dimecres i dijous, amb l'arribada de més pluja, però veurem encara les quantitats, si serà una bona regada o no. Ho seguirem.
Doncs, i tant que ho seguirem, veurem si també enfarina alguns punts de les Gavarres, com ha passat aquest cap de setmana, que també ha enfarinat una mica la zona de l'Albera, aquestes precipitacions que hem tingut. Doncs estarem molt pendents d'aquesta previsió meteorològica en els propers dies. Moltíssimes gràcies, Isaac. I el comentari d'avui, dilluns 10 de febrer, ens el porta en Pere Carreras.
Un rampell de nostàlgia, abocant la jovenesa, m'ha portat a Bordeus, el número 2 del carrer de Santa Caterina, on quan jo era petit, suposadament, hi vivia un tal Pierre Richard i ara hi ha un Apple Store. Pa mal. El noi, que recordo en forma de dibuix de traç gruixut de llibre de text, ja tenia bon gust triant llocs per viure, si es té en compte que té ben proper l'Hotel Intercontinental, just davant del Teatre de l'Òpera, a poques passes del monument als Girondins, amb un FNAC a tocar i boulangerie d'autor. Si el nen dibuixat el llibre de francès de sisè de bàsica i jo teníem aleshores una edat similar, ara aquell noi, que tenia una complexió més aviat esquelètica, deu ser un francès de bufanda i ullera gruixuda, divorciat però alegre, d'uns 55 anys, panxolina intel·lectualoide i cervell que viu la vida entre sartrerià, macronista i trumpista. Segur que a Bordeus he coincidit amb ell en alguna que altra braceria neorural on tinfles de vins Beaujolais a copes i hem menjat ben a la vora magret d'ànec amb salses d'aquelles que tenen de tot. Són les amistats que tornen a ressuscitar el cervell quan et fas gran i que ni recordaves que vivíem, que et van acompanyar, que naixien al setembre i s'aparcaven amb una mica de sort passat Sant Joan, que convivien amb tu durant el curs amb la melodia de l'hora del pati, del xurra media mango manglotero, chiva cabe, tute i guà. Però no vaig a la infantesa, de fet, no m'he mogut de Bordeus, de la ciutat o de la seva nit. Quan fa fred i plou, les nits de Bordeus són de puny atlàntic i l'aire humit del Garona m'empastifa amb el baf dels vapejadors, encara tan incomprensiblement freqüents a la França tan poc submisa. Tres cerveses més avall, veig una senyora gran, força gran, que per mi que deu ser la mare de Pierre, perquè és ben igual i camina igual, i potser carrega més de mitran que no pas el fill. Porta aquell bolso blanc que jo li recordo, o que li crec recordar, perquè l'edat passa per tothom i si no ha existit, jo li dono vida, i més després de tres cerveses, a ella i al bolso. I recordo que en una edat tan difícil com la preadolescència, quan crec que la vaig conèixer llegint les primeres paraules en francès, segurament jo m'hauria enamorat de les seves cames. Poden passar moltes nits en les coses i en les cases, o poden passar moltes coses en les cases i en les nits. Tant li fa l'ordre. Em va agradar fer l'exercici de recuperar un personatge que vivia amb mi fa mig segle i veure que envellim força dignament en un tros de món prou delicat i amable, valorant, això sí, sempre la joia de viure.
Doncs valorem aquesta joie de vivre que ens parla Pere Carreras i també doncs, gaudim d'aquells racons que al final acaben desapareixent dins d'aquest constant canvi. Moltíssimes gràcies, Pere Carreras, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Moques Grasses i Corre pels camps.
sé que no ho he fet bé 30.000 cops. Jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, sé que no entenc una merda corrent. Tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, el camí ple de pors va corrent el nen de dins. Tan petit, tanta por, ja no hi ets, però estic. Es fa de dia i no ho veig que torna la calor quan hem passat prou fred. Ja em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passant anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la ment. La gent, quanta alegria i quanta pena porto dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah. Oh yeah.
I el passat mes de gener es va celebrar la primera edició de les 12 que es faran al llarg de l'any de la Taula dels Artistes a Sant Feliu de Guíxols, un esdeveniment que va de la mà amb la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia, que enguany ha recaigut en Catalunya, una proposta gastronòmica que serveix per visitar un espai representatiu del municipi i que es tornarà a fer aquest dissabte 15 de febrer a partir de les 12 del migdia. I per parlar-nos d'aquest esdeveniment ens visita la regidora de Promoció Econòmica i també de Turisme de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cotxarero. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos com va anar aquesta primera edició, no? Que es va celebrar, si no recordo malament, el tercer cap de setmana, el dissabte, que va caure 22, si no recordo malament, per allà, de gener.
Sí, crec que sí.
I va, com va anar aquesta primera proposta? Quina acollida va tenir entre la gent?
Doncs la veritat és que molt i molt bé, vam exaurir totes les places que teníem doncs, per aquesta primera taula dels artistes, va ser molt interessant i en acabar doncs, tothom, la veritat és que eren paraules positives de l'experiència, que molts doncs, venien a cegues sense acabar de veure el 100% doncs, què és el que es trobarien, i la veritat doncs, que molt positiu. L'única nota negativa va ser el temps que no ens va acabar d'acompanyar, va fer un dia molt gris, amb fred i alguna gota, però a part d'això, tot molt bé.
Però suposo que amb les garoines i també amb el vi va passar ràpid, no?
Exacte, primer doncs vam tenir la xerrada, aquesta taula on hi portem artistes doncs, que ens parlen en aquest cas doncs, dels orissos i de tot el que els envolta, i han acabat, doncs, com bé dius, aquest tastet doncs, va acabar d'amenitzar i que acabéssim doncs, xerrant, compartint experiències i tastant doncs, aquests orissos que estaven fantàstics i el vi de la Déu Empordà.
Mm-hmm. Però a més aquest cap de setmana, aquest dissabte que cau, ara mateix t'ho diré, que cau en 15 de febrer. És la segona edició, sí, d'aquesta taula dels artistes. Quin espai del municipi visitarem? Perquè en cada taula dels artistes, per exemple, aquesta primera es va fer a l'abadia, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, però visitareu altres espais. On es farà aquesta segona edició de la taula dels artistes i quins seran els temes que hi treballareu?
Doncs bé, estarem en un lloc ben, ben cèntric, com és a la Rambla, amb l'encreuament, doncs, amb el Passeig del Mar. La idea, doncs, és parlar de la botifarra d'ou, un producte, doncs, molt d'aquesta època, doncs, que tastem a l'entorn del Dijous Gras, i com que som terra de carnaval, ciutat, doncs, que enceta aquestes rues de la Costa Brava, doncs, en aquest cas el divendres 28 de febrer, tindrem també, doncs, el Carnestoltes. Per tant, serà un tet-a-tet entre el que és la tradició de la gastronomia en aquesta època de carnaval i una tradició, doncs, tan nostra com és el carnaval, que es viu intensament a la ciutat.
Perquè quines seran les veus de comentaves del Carnestoltes, però quines seran les dues veus que hi tindrem? Perquè crec que és gent del municipi, en aquest cas.
Exacte, sempre intentarem, doncs, que en totes les taules dels artistes, doncs, donem veu a algun protagonista de la ciutat. En aquest cas, doncs, com bé dius, doncs, serà el Carnestoltes 2025 de la colla Els Esventats, l'Emili Albó, i per altra banda, doncs, tindrem un carnisser de tota la vida, podríem dir, de la ciutat, com és en Miquel Palaí, doncs, que també ens acompanyarà, ens parlarà de botifarra d'ou, però dels molts tipus de botifarres que tenim avui dia i que ells mateixos, doncs, fan en el seu obrador.
I per tant entenc que el tast, en aquest cas, anirà lligat a tot aquest producte que és tan tradicional per carnaval.
Exacte, en acabar, doncs, el dau de Can Miquel, que forma part, doncs, també del mateix grup de la carnisseria de Can Miquel, doncs, ens oferirà aquest tastet, que ens han dit que no només serà botifarra d'ou, sinó que tastarem altres botifarres que elaboren, i a partir d'aquí, doncs, suposo que sortiran anècdotes, experiències a l'entorn del producte, d'aquesta botifarra d'ou tan típica en aquesta època, però també del carnaval, que, com us deia, doncs, segur que tenim mil històries a explicar.
I ja centrant-nos una mica més en tota la proposta de la taula dels artistes, és clar, m'agradaria preguntar-te com funciona, no, aquesta dinàmica, és a dir, quan arribem a l'espai, com es desenvolupa aquesta jornada, i és clar, m'agradaria saber com es combina, no, aquest coneixement amb la gastronomia, i també una mica com va sorgir aquesta idea, és a dir, és clar, estem parlant de que tot això es fa en commemoració, no, de que aquest any Catalunya és regió mundial de la gastronomia, però com sorgeix la idea de crear aquesta proposta en un municipi com Sant Feliu i com es desenvolupa tota la jornada?
Doncs mira, la idea sorgeix en que anem de la mà de la gastronòmica, amb ells, doncs, vam fer néixer aquesta criatura, aquesta taula dels artistes. Sempre diem, doncs, que l'entorn d'una taula, doncs, hi passen coses molt bones, no? L'entorn d'una taula brindem, celebrem, conversem, discutim, no? Tastem, passem una molt bona estona. Per tant, tenim una taula ben parada, això el trobaran, doncs, tots aquells que ens acompanyin, on hi tenim dos protagonistes, doncs, posarem el cas, doncs, del proper dissabte, en aquest cas, doncs, el rei Carnestoltes i també un carnisser. Sempre, doncs, ens acompanyarà algú que podrà parlar, doncs, d'aquell producte, i després algú, doncs, que també, doncs, en aquest cas, doncs, perquè estem a l'entorn del Carnestoltes, doncs, que també podrà afegir conversa, no? I si no, doncs, serà una persona amb el que també podrem parlar d'aquell producte gastronòmic que hi posem sobre la taula. Això està dinamitzat, doncs, per dues persones, en aquest cas, doncs, en Jaume i la Clara de la gastronòmica, que fan, doncs, que vagi sorgint tota aquesta conversa a l'entorn d'aquesta taula. Dura aproximadament 3/4 d'hora, 1 hora. També, doncs, el públic, evidentment, pot intervenir per poder, doncs, introduir-se en aquesta conversa amena, distesa, i on surten moltes coses del dia a dia. I en acabar, doncs, com dèiem a l'inici, doncs, acabem tastant aquell producte que hem fet protagonista, amb un vi, doncs, que l'acompanya molt bé, que també ha estat molt, molt ben escollit, en aquest cas, doncs, pel celler Cal Àngel, de la mà, doncs, de la Déu Empordà, que, doncs, que està molt bé, doncs, per acompanyar aquell producte, i així, doncs, acabem la jornada de manera, doncs, tots drets, conversant de manera distesa i tastant, sobretot tastant i degustant el producte.
Clar, entenc que aquests productes no es trien a l'atzar, perquè ara mateix parlàvem de les heroïnes durant el mes de gener. Aquí el mes de febrer és època de carnaval, per tant parlem d'aquesta botifarra d'ou, la tradicional botifarra d'ou, però entenc que la resta de productes que podrem trobar durant l'any, perquè recordem-ho, s'estan fent aquestes, la del gener ja s'ha fet, la del febrer es farà aquest cap de setmana, però al llarg de l'any en tindrem 10 més. Entenc que la resta de productes també aniran lligats una mica a la temporalitat que tenim, no?
Exacte. De fet, Catalunya Regió Mundial Gastronòmica ha marcat uns certs productes doncs, per cada comarca i per cada entorn, que tots doncs, anem adaptant i que en tenim de propis, doncs, com són els orissos que hi havien de fer en una taula dels artistes, però també, per exemple, hi tindrem el peix blau, hi tindrem el pa, hi tindrem els llegums, hi tindrem les hortalisses, sempre els intentarem portar doncs, al nostre territori per oferir doncs, que aquests protagonistes ens parlin en primera persona i ens puguin parlar del que tenim en aquest quilòmetre zero i sempre doncs, lligat a això, amb un productor o amb una persona que està molt lligat amb ell, aquell producte, i perquè el que hem volgut fer veure doncs, és que artista és tot aquell doncs, que tira endavant la seva professió doncs, amb molta passió, no? No cal que els artistes siguin els pintors o els escultors, que són els primers que ens venen al cap. Per nosaltres doncs, els artistes doncs, són els carnissers, són els peixaters, són els mariscadors, però també els pagesos. Per tant, anirem combinant temes doncs, absolutament gastronòmics amb altres temes doncs, que amb els que ho podem relacionar.
Per tant, estem parlant de cultura en el cas de Carnaval, però a més de tradició pesquera, que era la proposta del mes de gener. No sé si és una pregunta arriscada, però no sé si podem parlar d'alguna taula, no? d'alguna presentació que tindrem en els propers mesos o algun dels temes que s'abordaran. Esclar, no sé si, per exemple, el tema de Festa Major es podria abordar en una futura taula dels artistes, que tradicionalment aquí a Sant Feliu se celebra la Festa Major durant el mes d'agost. Esclar, no sé quines propostes hi podrem trobar al llarg de l'any.
Ara us diria una mentida si us els hagués d'enumerar totes, sí que estan totes doncs, calendaritzades i preparades, doncs, intentant ja lligar a tots els artistes que tindrem al llarg de l'any, però, per exemple, us he posat l'exemple del peix blau, En parlarem doncs, el mes de maig, que és el mes doncs, que encetem aquesta campanya gastronòmica, però també tindrem el ganxo tapas, que com sabeu doncs, és una campanya que tenim a la ciutat. Exacte. Molt arrelada i que porta moltíssima gent, que ho tindrem a l'entorn de la tardor, però també lligarem la taula dels artistes amb el món del teatre, crec que el mes d'abril, si no m'equivoco, tindrem, doncs, sabeu que lligarem sobretot el que és la cultura i la gastronomia, Sabeu que el mes d'abril, bueno, a l'entorn de la Setmana Santa hi tenim el Lumblab, aquest festival de la llum. Exacte. Per tant, també serà present en aquesta taula dels artistes, i així, doncs, les 12 propostes que anirem lligant, doncs, l'activitat cultural que tenim a la ciutat amb el món gastronòmic. Parlarem de pa, del pa més tradicional, no? que més doncs, que es fa a la ciutat amb fleques doncs, de tota la vida, però també amb aquest pa sense gluten i tots aquests tipus de pa doncs, que han sorgit a l'actualitat i que també tenim a la ciutat, per tant podrem conversar, debatre, etc. Múltiples propostes amb molts productes, alguns de molt arrelats a la nostra ciutat i d'altres doncs, que podríem trobar en altres punts de Catalunya, però sempre amb uns protagonistes doncs, que intentarem que siguin ganxons per donar veu, que creiem que és important, tantíssim, un sector que tot sovint doncs, no el sentim per la massa.
I ja per acabar, perquè estava mirant ahir a Instagram, comentàveu, no, que queden poques places per aquest acte que es farà el dissabte 15 de febrer, que serà la segona taula dels artistes. No sé si queden places encara i com ens hi
crec
podem
no.
inscriure. Ai, llàstima. Doncs crec que tocarà esperar-nos a la del març, però suposo que la gent que vulgui anar a escoltar pot ajuntar-se allà al costat i també sentir la conversa. Perquè, clar, les places són per aquells que vulguin demanar el plat de just
exacte,
a la taula
exacte.
Dels artistes.
Ho explicaves perfecte, places totalment esgotades per al que seria el tastet, que el que fa la gent és que ve a l'oficina de turisme, doncs paga aquests 4 euros que és per poder fer aquest tastet, però tots aquells, i té doncs una cadira perquè ens entenguem, però tots aquells que ens vulguin acompanyar i que vulguin escoltar el que ens explicaran, doncs en aquest cas amb Miquel i l'Emili, doncs tothom convidat a escoltar i poder estar amb nosaltres, sí que doncs que el tastet us haureu d'apuntar, per tant, de cara a la del mes de març, atents a la data, que la sabrem doncs, a partir d'aquest dissabte, i llavors doncs, ja apuntar-vos a la següent taula dels artistes. En tindrem 9 més, per tant, hi haurà temps, jo crec, de poder participar en alguna o altra.
I és clar, parlàvem no, de que s'han d'anar a agafar aquests vals no, per fer el tastet a l'oficina de turisme. Entenc que parlar del mes de març també.
Exacte, sí, sempre serà la mateixa operativa, podríem dir. Es pot trucar per reservar plaça i després doncs, venir a abonar aquests 4 euros i intentarem doncs, facilitar-ho i de cara al mes de març o al mes d'abril doncs, ja tenir-ho que es pugui doncs, també fer aquest pagament online que actualment sabem doncs, que facilita molt les coses aquells que no té temps doncs, de venir de manera física fins a l'oficina. Per tant, intentarem que de cara als propers mesos anar millorant perquè tothom doncs, que vulgui i pugui assistir de la manera més còmoda possible.
Doncs estarem molt pendents i estarem pendents d'aquestes taules dels artistes que s'aniran celebrant al llarg de l'any a Sant Feliu de Guíxols. Moltíssimes gràcies, Núria Cotxerero, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per explicar una mica més aquesta proposta que combina gastronomia i cultura. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Que vagi bé, bon dia. I nosaltres, bon abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Harry Styles i Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. With sorrows around, I just wanna make you happier, baby.
Late night talking.
I quan passen gairebé 4 minuts de 9:15, comencem amb el repàs informatiu, perquè hem de destacar que han detingut a 5 persones en 3 dies per robatoris en domicilis a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. En el primer intent de robatori es van detenir a 2 persones de 39 anys cadascuna i que sumen 23 detencions policials per delictes contra el patrimoni. En l'altre cas, els detinguts tenen 54, 42 i 36 anys i van ser acusats de robatori amb força. Tots tres sumen 30 detencions policials per delictes de la mateixa naturalesa. El primer dels fets va tenir lloc el passat dijous 30 de gener, quan una patrulla de la policia local va sorprendre dos individus robant tubs de coure i un aparell d'aire condicionat en el soterrani d'una casa de la urbanització Masnou de Platja d'Aro, a la qual s'accedia per una porta des del jardí. Els agents els va cridar l'atenció un vehicle amb matrícula francesa que es trobava estacionat a la porta de l'immoble i que no havien vist mai per la zona. En observar el jardí van veure dos homes que manipulaven tubs de coure a prop de l'accés al soterrani de l'immoble i que havien forçat la porta de l'estança on hi havien instal·lat l'aparell d'aire condicionat. Els tubs de coure i l'aparell d'aire estaven llestos per ser carregats al cotxe i al maleter del vehicle els agents hi van trobar una gran quantitat d'eines i cables presumptament relacionats amb altres robatoris. Els dos individus van acabar detinguts. El segon dels fets es va produir el passat dissabte 1 de febrer quan una administradora de finques va informar a la policia local que unes persones estaven accedint a una de les cases que representava la urbanització Suredes de Platja d'Aro. Les patrulles de la policia local es van desplaçar al lloc dels fets i en arribar a la casa van veure com la porta d'accés també estava forçada i oberta i la finestra posterior també oberta. En accedir a l'immoble, els policies van trobar 6 persones a l'interior de l'habitatge que van fugir en adonar-se de la presència policial. Finalment, 3 d'ells van ser interceptats per la policia, mentre que els altres van fugir corrents per la zona boscosa que es trobava al costat de la finca. I canviem de succés perquè han detingut a un home a Calonge per tenir un cultiu amb més de 450 plantes de marihuana. Laura, què més en sabem?
L'home, de 56 anys, no tenia antecedents penals i ara s'enfronta a un delicte contra la salut pública. Els Mossos el van arrestar el dimecres, l'endemà del desmantellament de la plantació localitzada a un immoble del carrer Osona. Durant la intervenció, en col·laboració amb la policia local, s'hi van trobar també 6 kg de marihuana seca, juntament amb armes de foc simulades, subfusells i pistoles. El frau elèctric del cultiu podria superar els 7.000 euros. En aquell moment, l'home no estava al domicili, fet pel qual no va ser arrestat fins al 5 de febrer.
I anem fins a la Bisbal d'Empordà perquè han detingut a 2 nois en aquest municipi per entrar a robar a dins d'un domicili, Laura.
Els fets van tenir lloc dimarts a la tarda, quan un veí va avisar la policia que dos nois estaven tocant els timbres del carrer del Padró demanant per un tal Josep. D'aquesta manera, controlaven si hi havia algú a dins. Minuts més tard, una dona va alertar que havien entrat en un pis del mateix carrer i un testimoni va poder confirmar que es tractava dels individus que anaven picant timbres. Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins la zona i la policia local va poder trobar-los just abans que entressin a casa seva. Els agents locals van detenir el més jove, de 21 anys, amb 15 detencions acumulades, mentre que els Mossos van detenir l'altre, de 23 anys, amb 12 detencions prèvies. Els nois van passar a disposició judicial i es troben en llibertat a l'espera de judici.
I la policia local de Palamós no farà més hores extra exigint millores laborals a l'Ajuntament, denunciant que el servei es manté gràcies a la seva sobrecàrrega i exigeixen més contractacions. Els sindicats, però, critiquen la falta de resposta de l'Ajuntament, que només preveu cobrir vacants sense ampliar el nombre d'efectius, Martí.
La decisió ha estat presa per unanimitat i compta amb el suport dels sindicats, que critiquen el consistori per no donar resposta a les seves propostes. Segons denuncien, l'Ajuntament només cobreix les baixes per jubilació amb personal de carrera i les de llarga durada amb interins, fet que obliga els agents en actiu a fer hores extres per mantenir el servei. Els pressupostos municipals d'aquest any inclouen la incorporació de 7 nous agents, però aquests només cobriran vacants sense augmentar el nombre total d'efectius. Els sindicats insisteixen que aquesta mesura és insuficient i reclamen una negociació urgent per garantir el servei policial adequat a la ciutadania de Palamós.
I Palafrugell atén a 53 joves per prevenir l'abandonament escolar. Es fa a partir del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, el SOAC, amb la informació que rep els instituts sobre els joves, però també de serveis socials, la policia comunitària o els educadors de carrer, entre d'altres, Dani.
Ho ha explicat la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. També avança que estan estudiant implementar-ho als centres de primària i de detectar possibles situacions abans. Maria Lluïsa Teixidor explica en què consisteix el projecte.
Tenim la figura del SOAC, que és la Marta, que és una persona que el que es dedica és a fer un seguiment d'alumnes que puguin tenir unes certes dificultats d'acord amb els centres de secundària, amb inputs que li venen des de serveis socials, de la policia comunitària, del CESMIC, dels educadors de carrer, etc, etc, i llavors fa un treball personalitzat amb l'alumne per ajudar-lo i també amb les famílies. Uh-huh. I pensa que en aquest moment s'estan atenent 53 joves. Això és molta feina.
A més, el personal de l'àrea d'educació ha rebut formació de la plataforma Zero Abandonament, impulsada per la Fundació Bofill. L'objectiu és crear un sistema inclusiu, col·laboratiu i coordinat per garantir les oportunitats de tothom, sense barreres econòmiques i també la desorientació en el pas de l'educació al món laboral.
Tots aquells estudis o aquells camins que se li poden obrir amb un jove que diguéssim que en principi l'estudi no és el seu fort, perquè no abandoni, que vegi doncs, que hi ha vies alternatives tant per poder graduar com per poder prendre un ofici, etc, etc.
Les diferents opcions permeten tornar a introduir els joves en el sistema educatiu.
Que si una cosa bona té el sistema, que a vegades són camins una mica alternatius, però que et poden tornar a portar a que te puguis enganxar, per exemple, a fer un cicle de formació professional. I lo important és no abandonar, sinó trobar alternatives per anar-te formant, que a vegades amb la maduresa i quan passa una mica de temps, doncs les coses els veus diferents i dius, clar, doncs ara sí que veig això que realment m'agrada i m'hi poso de valent.
D'altra banda, també continua el projecte Rossinyol.
Sí, combina les trobades d'alumnat de Palafrugell amb estudiants de la Universitat de Girona per afavorir l'aprenentatge del català. O bé el projecte Mentora, amb mentors que animen i acompanyen estudiants de tercer i quart d'ESO a l'hora de continuar amb els estudis. A més, totes les escoles fan tallers de comprensió lectora. I tant a primària com a secundària també n'hi ha d'estudi assistit entre els mesos d'octubre i maig.
I troben un forn tardorromà a la necròpolis de l'Església Vella de Santa Cristina d'Aro. L'estructura, parcialment excavada en terreny natural, té una planta circular d'aproximadament 1,30 metres de diàmetre i conserva part de la seva cambra de cocció, així també com la graella on es col·locaven els objectes a coure. Aquesta graella, construïda amb terra cuita, té 21 orificis que havien estat reparats o parcialment coberts amb fragments ceràmics i constructius, com teules i grans recipients d'emmagatzematge. Aquestes obertures permetien regular el pas del fum i controlar la combustió, un sistema que permetia modificar les condicions d'oxigenació i, en conseqüència, tenir peces ceràmiques de diferents tonalitats. Les parets del forn i la graella conserven restes de colors vermells, ataronjats i grisos i negres que suggereixen diverses atmosferes de cocció. Les zones més vermelloses indiquen una major presència d'oxigen durant el procés, mentre que les tonalitats més fosques es van generar en condicions més hermètiques. Això confirma que els artesans coneixien i aplicaven tècniques de cocció diferenciades per obtenir materials amb característiques més específiques. L'excavació ha posat al descobert també dues tombes a sobre d'aquest forn que estaven col·locades a diferents profunditats. Això indica que l'estructura va ser reutilitzada posteriorment per finalitats funeràries, fet habitual en processos de transformació dels usos dels espais en el llarg del temps. Pel que fa a la cronologia, els materials ceràmics i constructius recuperats dins la cambra de cocció situen l'abandonament del forn entre els segles 6 i 8 després de Crist. Les restes inclouen fragments d'àmfores i ceràmica africana, però en poca quantitat i amb una gran presència de ceràmica comuna. Entre les peces hi destaca una tipologia d'olla que podria correspondre a material defectuós descartat durant el procés de producció. I canviem de tema perquè hem de parlar de gastronomia, perquè Girona Excel·lent afegeix tres categories més de producció productes alimentaris. El distintiu impulsat per la Diputació de Girona passa de 14 a 17 seccions i suma un total de 142 subcategories, el nombre més alt de la seva història. L'ampliació busca adaptar-se així a les noves tendències dels productors gironins i per això l'anterior categoria de conserves i semiconserves s'ha dividit en quatre grups diferents: conserves, sofregits, brous i salses, semiconserves i productes de quarta i cinquena gamma. El concurs, que ha obert el termini d'inscripció aquesta passada setmana, permet a les empreses de les comarques gironines presentar els seus productes fins al 28 de febrer. Per participar-hi, cal que aquests productes es fabriquin íntegrament a la demarcació i que les empreses estiguin establertes al territori. Els aliments seleccionats podran utilitzar aquest segell de Girona Excel·lent durant 2 anys i es beneficiaran d'accions de promoció, participació en fires especialitzades i suport empresarial per afavorir-ne l'expansió. En la passada edició, la 2023-2024, es van presentar 447 productes, dels quals 116 van ser distingits per la seva qualitat. I els productes es valoraran a través de tastos a cegues, que es faran el mes de maig amb un jurat especialitzat en gastronomia, restauració i agroalimentació. Els directors tècnics seran Salvador García Arbós, Pep Noguer i Jordi Ávila. El veredicte es farà públic durant el mes de juny i cal recordar que la Diputació va crear aquest segell l'any 2014 per impulsar el sector agroalimentari de la demarcació, promovent la qualitat i també la competitivitat entre els productors locals. I el Castell de Benidorm de Castell d'Aro acull una exposició retrospectiva de l'artista Albert Roca. L'horari d'obertura d'aquesta mostra serà els caps de setmana i festius, d'11 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Simultàniament, a la planta superior d'aquest castell es podrà veure una selecció d'obres del Fons Municipal d'Art, que reuneix peces d'artistes que han exposat en aquest espai durant més de 40 anys. Martí.
Albert Roca, Palamós 1945-2023, va ser un artista amb un estil realista i expressionista, conegut pel seu domini del cromatisme i pel seu traç vigorós i espontani. Al llarg de la seva trajectòria va destacar en la pintura, el dibuix i la il·lustració i va col·laborar activament amb entitats culturals i benèfiques. Les seves obres s'han exposat arreu d'Europa i han estat reconegudes amb diversos guardons. Aquesta exposició forma part del cicle anual d'arts plàstiques que organitza la Regidoria de Cultura de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segoró, que enguany arriba a la seva edició número 43. En total, es programaran 7 mostres en 3 espais diferents. Després de la retrospectiva d'Albert Roca, el Castell de Benidormens acollirà la col·lectiva Job Art del 5 d'abril al 5 de maig. Una retrospectiva de Miguel Ángel Encuentra del 31 de maig al 28 de juliol i una exposició de Quique Meana del 2 d'agost al 28 de setembre, entre d'altres. A més, el Parc dels Estanys de Platja d'Aro exhibirà escultures de gran format de Miquel Solà del 15 de març d'aquest any fins al 22 de febrer de l'any pròxim. I l'Espai Masia Bas acollirà una exposició de pintura, dibuix i escultura de Lluís Royo i Rómulo Royo del 12 de juliol fins al 14 de setembre.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia de nou.
Ara, just abans d'entrar en directe, estàvem parlant de l'ICE.
Sí.
Esclar, tu hi vas anar-hi. Vam comentar l'últim cop que ens vam veure. Com va anar?
Molt bé, molt bé. Una fira de tecnologia espectacular i s'hi havia d'anar. Tenia entrades i...
Si havia d'anar, no?, per conèixer les novetats i explicar-les aquí.
És impressionant, ara t'ho explico de seguida.
Sí, perquè, com deies, comencem parlant de l'ICE, que és l'Integrated Systems Europe, que aquest divendres va tancar aquesta edició, no?, aquí a Barcelona. Esclar, rècord de visitants.
Rècord de visitants, sí. És que ja aquesta fira s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments del sector audiovisual a nivell mundial, i Barcelona acull aquesta fira des de fa 5 anys i des de llavors no ha parat de créixer. De fet, enguany ha augmentat un 20% l'espai expositiu i ha reunit uns 1.600 expositors internacionals. Aquest any l'han visitat, atenció, més de 85.000 persones. És un rècord, eh?
Gairebé res, eh? No sé si l'altre dia comentaven que crec que havia superat fins i tot el mobile.
No, el mobile està a 90 i pico. És el més que ve, el mobile, aviam si podem anar-hi també.
Ui,
doncs,
tant de bo.
Com et deia, l'ICE és un aparador de les últimes innovacions en pantalles i solucions audiovisuals, i passejar pels seus pavellons és trobar-se estructures gegants, colors vibrants, tecnologia sorprenent, i les grans marques que exposen les seves coses més destacades. Per exemple, t'explico, va, Samsung ha tornat a mostrar The Wall. Ens ho va ensenyar el mobile de l'any passat. És una pantalla enorme amb tecnologia Black Seal i Ultracroma, que ofereix imatges d'una imatge... És espectacular, eh? La imatge projectaven com...
L'has de veure.
Com un trencadís de la Pedrera, del Parc Güell... espectacular. També LG ha presentat Kinetic LED Media Art. És una instal·lació formada per 88 cubs giratoris que combinen pantalles i miralls en una coreografia visual impactant. La gent es quedava parada allà a mig, creaven...
Suposo que aquests són els highlights de l'ICE.
Com a coses impressionants per gent, per gent que va i mira.
Per gent com jo, que anem i mirem.
Et quedaries segurament amb aquests dos com a cosa principal. A més, estan en un lloc molt visible i molt de pas.
Suposo que també aquesta és la intenció, no? Vull dir, a nivell visual, impactar el visitant...
Sí.
La gent que sap, suposo que anirà a buscar aquestes innovacions, no?, que li interessin més, però per gent que van allà i mira...
Sí, gent que va i mira, això és el que més veus. Més enllà d'aquest espectacle, l'ICE també reflecteix com les pantalles estan cada cop més integrades al nostre dia a dia. En l'àmbit laboral, per exemple, la pandèmia va impulsar el treball híbrid i ara moltes empreses busquen solucions avançades per videoconferències i reunions virtuals. A la fira, per exemple, podem veure sistemes que permeten millorar el so, la qualitat, la imatge i les sales de reunions, així com els controls tàctics que faciliten la interacció amb tecnologia. I un altre sector que aposta fort per les pantalles és la publicitat. Si abans trobàvem cartells impresos a les botigues, ara cop més establiments opten pel disseny digital, que poden actualitzar-se en temps real i adaptar-se a necessitats del comerç.
Clar, estàvem parlant de pantalles de gran format, comentàvem aquestes dues, no? I del seu impacte en aquest món laboral i comercial, però a l'ICE també hi trobem pantalles en formes diferents. Vull sorprendre'm,
Sí, exacte. Una de les tendències que més crida l'atenció aquest any a la fira és la diversitat de formes i usos de les pantalles. No només parlem de pantalles planes tradicionals, sinó també de superfícies corbes, estructures modulars i fins i tot panells transparents de 2 mil·límetres. I això són pantalles, eh?
I no es trenquen?
No. I de fet, deia, no toqueu, però la vaig tocar i és resistent, eh? Diu no toqueu per un tema de que et pots com enrampar, et pot passar d'estàtica, però no perquè la puguis trencar.
Dic que no sigui allò com anar a un museu i dir no toqueu, toques per curiositat.
Tothom la tocava, eh?
Només és per un
tema d'electricitat estàtica, no perquè la puguis trencar en si.
Mira, encara et dono un avís, no?
Sí. Un bon exemple és MacCube, un sistema desenvolupat per l'empresa xinesa Infilet, que permet crear estructures de pantalles en forma de cub, ona o fins i tot parets angulars. Aquesta tecnologia facilita el muntatge, el desmuntatge i l'adaptació de pantalles LED en esdeveniments, concerts o espais. L'objectiu és que les pantalles es puguin configurar de manera ràpida i flexible. Un altre element que està guanyant protagonisme són els hologrames i les pantalles transparents, el que deia, de pocs mil·límetres de gruix. Per exemple, la companyia xinesa MuxWave, per exemple, ha presentat una sèrie de panells LED d'alta transparència per crear efectes visuals impactants. Per tant, poses una pantalla darrere i per sobre hi poses aquesta mena de cortina per exemple, per simular una cascada d'aigua.
Oi?
Però tu pots... És dir, quan està il·luminada es veu la cascada, però quan s'apaga, diguéssim, si tu estàs entremig d'una cosa i l'altra, se't veu. És que...
Mare meva, però...
Sí, això també és la cosa espectacular que dèiem també.
M'està explotant una mica el cap ara mateix, eh?
No, és que és espectacular, ja t'ho dic.
Sí, només veient-te la cara, els oients, no, perquè no li poden veure, però veient la cara de Martí, aquestes novetats són bastant importants i a veure si les podrem veure aplicades, no sé, en el dia a dia de la gent, vull dir...
Home, estan a la venda, tenen uns preus caríssims, però...
Suposo que hi haurà preus més populars en els propers anys.
També abans no no veiem pantalles d'aquestes tipus desmuntable amb panells LED, no se'n veien i en veiem al lloc.
Sí, sí, sí. Esclar, no sé quines novetats més hi havia a l'ICE.
Què més? Doncs els continguts, perquè tenir pantalles espectaculars no serveix de res si no hi ha continguts atractius per mostrar-s'hi. A l'ICE també hi trobem empreses que es dediquen a la creació audiovisual i a l'experimentació de nous formats. Un bon exemple és l'empresa barcelonina EGMS, especialitzada en producció 3D. Treballen amb marques com Seat i Cupra i exploren noves maneres d'integrar imatge fixa, animació i intel·ligència artificial en els seus projectes. Segons expliquen, tenir presència a l'ICE els permet connectar amb altres professionals del sector i conèixer les últimes tendències en formats audiovisuals. A més, la cultura digital també té el seu espai a la Fira. L'Institut Català d'Empreses Culturals, per exemple, ha organitzat Horizons Immersius, una instal·lació on es projecten obres digitals en cubs de 60 metres quadrats. Entre les peces, per exemple, hi trobàvem Posidònia, de Xavi Bové Studio, un microdocumental que explica el retrocés de la Posidònia al Mediterrani. També, per exemple, hi trobàvem una obra que es diu Els signes salvatges, de Laia Tarragó, una adaptació del conte d'Andersen que combina aquarel·la i realitat immersiva.
Ai, que bonic.
Sí. I aquest últim projecte, precisament, és especialment interessant perquè neix d'una iniciativa acadèmica. La seva creadora el va desenvolupar com a projecte final del seu grau d'arts digitals i gràcies a aquests horitzons immersius l'ha pogut veure el públic internacional. Tot plegat demostra com la tecnologia i la creativitat van de la mà i l'ICE no només és un aparador d'innovacions tècniques, sinó també un punt de trobada per a artistes, creadors, professionals audiovisuals que busquen noves maneres d'experimentar, d'explicar històries i de connectar amb la gent i el públic, al final.
Aquí només havíem de veure que també hi havia empreses com 3CAT o,
sí,
per exemple, no sé, Antena, vull dir...
N'hi havia una trentena, sí, d'aquestes 1.600, n'hi havia una trentena de catalanes. Sí,
I suposo que també és buscar nous formats, és el que comentaves, no? Per exemple, art digital en 3D, Xavi Bové Studio, per exemple,
sí,
ha estat treballant aquí a la fàbrica de creació Brava i la veritat, vull dir, és crear aquestes sinergies.
Sí, sí, i anar-ho a exposar a l'ICE que... 85.000 persones hi passen, per tant, et veu molta gent.
Aviat és dir-ho.
Sí, sí.
Però bueno, deixem l'ICE enrere perquè hem d'anar cap a una operació empresarial important en el sector espacial. M'encanta el sector espacial.
Sí, eh?
Indra ha comprat Hispasat.
Hispasat, sí.
Que entenc que Hispasat és algo espanyol, no? Té pinta.
Sí, d'origen espanyol, exacte. Indra ha adquirit gairebé el 90% d'Hispasat, que és una constel·lació de satèl·lits, per 725 milions d'euros, una operació que reforça la seva aposta per la indústria espacial. Amb aquesta compra, Indra també incorpora ISDESat, operadora de satèl·lits de defensa, i Deimos, especialitzada en tecnologia satel·litària. Totes aquestes empreses es fusionaran en Indra Space, una nova filial que vol convertir-se en un actor clau del sector a Europa. I aquest moviment estratègic permetrà a Indra participar en projectes espacials d'alt nivell, com el sistema de navegació de satèl·lit Galileo o un programa d'observació de la Terra que es diu Copernicus.
Doncs veurem, no? Vull dir, veurem com acaba influenciant, no,
sí,
el sector espacial europeu. Però què acabaves de dir? Perquè
no, també, per exemple, la companyia busca guanyar pes en el sector militar i assegurar el control de les comunicacions espacials. Recordem que Indra està guanyant molts concursos públics també del govern espanyol, de coses de seguretat, de... Bé, doncs,
sí,
una nova línia...
Sí. Sí, sí.
Especial.
Clar, canviem de tema perquè un dels grans temes ara mateix és la ciberseguretat.
Sí.
S'ha detectat, no?, una nova estafa que suplanta Netflix per robar dades dels usuaris. He de dir que a mi em va arribar un missatge.
Et va arribar, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, es tracta d'una campanya que es diu Smashing, que és un frau mitjançant l'SMS. Els usuaris reben un missatge fals que els informa que el seu últim pagament ha estat rebutjat i que han de clicar un enllaç per solucionar-ho. Però és una estafa, recordeu. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana no obrir l'enllaç, esborrar el missatge i, en cas de dubte, contactar directament amb Netflix o amb el proveïdor que us estiguin dient que falta un pago. a través dels seus canals oficials. Per identificar aquests fraus cal revisar el remitent, detectar errors gramaticals, verificar l'adreça web i, sobretot, desconfiar de missatges que insisteixen en fer pagaments urgents. Si algú ha caigut en l'engany, doncs ha de contactar immediatament amb el seu banc i denunciar-ho també a les autoritats per poder frenar el més aviat possible coses com aquestes, perquè ens afecten a tots, al final.
Sí, cada dia s'escolten nous casos així, i aquest, ja et dic, no sé si fa 2 mesos o cosa així, per rebre un SMS de Netflix, de suposadament Netflix, dient sí. No s'ha fet el pagament, i dic jo, però si l'he vist al banc fa literalment 2 dies, per tant... Sí. Dic, no pot ser.
No pot ser. És que hem d'anar molt en compte amb aquestes coses. No és només Netflix, és altres plataformes. Jo he rebut també missatges d'altres, per tant, molta alerta.
Doncs estarem pendents de totes aquestes novetats. Moltíssimes gràcies, Martí, per aquest repàs a l'actualitat tecnològica.
Molt bé.
Que vagi bé. Bon dia. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també que s'emet a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos com cada matí, i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi molt bé i que passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.